El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
El cas Esmatxa segueix a la palestra informativa. Dilluns sabíem que el tresorer municipal ha demanat empara a l'Ajuntament després que Esquerra l'acusés de no haver-se inhibit a la decisió sobre el fraccionament del pagament del deute de la concessionària amb el consistori. La petició es traslladava dilluns a la Junta de Govern, que portava l'Ajuntament a demanar a Esquerra que demanés disculpes al tresorer municipal. Gabriel Fernández, portaveu del grup municipal d'Esquerra, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Mireia. Espero tenir la veu el millor possible perquè estic amb unes angines, però crec que se m'entén.
Se l'entén perfectament i que es millori, d'aquestes angines que sé que li estan fent passar malament aquests dies. Li volia preguntar primer de tot, senyor Fernández, Esquerra ha de demanar disculpes a Josep Abellán?
Mire, hem rebut una carta de l'alcaldessa, per ser la primera carta que rep en un any de l'alcaldessa. Valorarem el que està dient la carta, el que demana, encara no hem pres una decisió, però per nosaltres aquest no és el tema realment important, no? El tema aquí no és si Esquerra demana o no demana disculpes a un funcionari o altre. Vull recordar que durant el passat mandat es va a denunciar directament a los jutjats penals a funcionaris de la casa, tant per el PSC com per Esmatxa, i mai ningú ha demanat cap disculpes. Però, independentment d'això, aquí l'important no és això. Hi ha algú que està interessat en que parlem d'aquest tema, però no, el tema que Esquerra parlarà és que aquí hi ha 2,5 milions d'euros que s'ha canviat la forma de pagament de forma amb nocturnitat, podríem dir, aprofitant l'estat d'alarma, sense avisar-li a l'oposició. A algú li sembla normal que hi hagi un canvi de criteri que té una afectació en 2,5 milions d'euros perquè algú pugui pagar en còmodes quotes i no se li avisa a ningú? Realment, en aquesta ciutat hi ha algú que pensa que això és normal? Això no és normal. I nosaltres ara ens centrarem en el que és important, que és el tema de fons, no en cortines de fum. El tema de fons és el que ha passat, que és molt greu i que, com hem dit, portarem al Tribunal Contenciós no a cap persona, sinó el tràmit que s'ha fet, perquè creiem que aquí s'ha comès algun tipus de situació que no, com a mínim, no respon a l'interès ciutadà.
Senyor Fernández, per tant, vostès ho volen desvincular directament de l'acusació, que en certa manera es feia també des de la seva formació, permeti'm la paraula acusació, si no és la correcta, respecte a la posició que hauria pogut tenir o no el tresorer municipal. Creu que s'ha de desvincular una cosa de l'altra?
Sí, deixa'm dir, tu mateix ho has dit, la paraula acusació no és correcta. El que fa Esquerra Republicana quan té coneixement d'un expedient amb un títol que diu tesoreria, com ja havia dit en su moment, va dir no és convenient que aquest senyor sigui tesorer per la situació particular que té aquest senyor, perquè no és un funcionari escèptic. Estem parlant d'un senyor que té tot un historial i un procés per la via judicial en relació al major cas de corrupció que ha tingut aquesta ciutat, que es diu cas Mercuri. Nosaltres ho vam dir en su moment amb el nomenament. Però l'article que es va publicar el dissabte, en cap moment parlem del senyor Abellán. El regidor Barroso, en cap moment parlarem. No obstant, estudiarem el que diu la carta, jo no m'ho trobo bé encara, l'hem rebut fa un par de dies, i ja contestarem en su moment. Però reitero, no és l'important. I si els mitjans de comunicació centreu el tema aquí, perdoni que li digui, estem fent un flaco favor a lo que és el servei públic, perquè realment el problema no està aquí. El problema està en lo que ha passat. Que no nos facin un arc tèxtil 2. Recordo que quan l'arc tèxtil va a explotar aquí, aquesta suposada situació irregular, suposada, que mai s'ha comprovat res, va ser una cortina de fum per no parlar de lo que passava, que era Esmatxa. I ara passa igual. És Esmatxa el que ens importa, són els 2,5 milions d'euros que, per exemple, se podrien traduir en recursos per als autònoms, en casal d'estiu per als nens. O sigui, amb 2,5 milions d'euros que són nostres, i que algú ha cobrat de més, es podrien fer moltes coses, per exemple, per donar resposta al Covid-19 o a la crisi social que tenim per davant. Això és el que ens preocupa ara i és el que volem parlar. De l'altre ja contestarem en su moment, d'acord a la importància que té el tema.
Última pregunta sobre aquest tema, que tenim moltes altres coses per parlar, evidentment.
Sí.
Vostès no sabien, per tant, que el senyor Abellán s'havia inhibit en el cas aquest concret, o sí que ho sabien?
No, perquè l'expedient, quan tenim accés a l'expedient, allí ens adonem de que o se ens informa que el senyor Abellán s'inhibeix. No obstant això, de debò algú, una cosa és inhibir-se formalment d'un acte, no signar un document, però de debò algú pensa que algú que està exercint faenes com a tesorer de l'administració d'aquest ajuntament pot desvincular-se, desinhibir-se d'una decisió que afecta a 2,5 milions d'euros? A mi em costa molt treball pensar que això és possible. Otra cosa és que signi, o que hagi fet una carta que digui jo aquí no tinc res a veure i que signin altres professionals. Bueno, això és possible. Però en el moment que nosaltres tenim coneixement de l'expedient, perdó, l'expedient és el divendres, però quan parlem del senyor Abelian, és del tesorer, és quan tenim coneixement del decret. I en el decret, en la portada del decret, està la paraula tresoreria.
Vostè deia, aquests 2,5 milions d'euros que són nostres, l'empresa concessionària diu que si no els paga fraccionadament, no els podria pagar. Això és el que ens han dit a Ràdio Sabadell des d'Esmatxa. Què li diria a l'empresa?
Jo no li diria res a l'empresa. Jo el que li dic a l'empresa no li he de dir res. Jo el que li he de dir a los edils del nostre ajuntament és, jo estic una mica cansat de que algú me faci un xantatge amb els treballadors, amb no sé què, i a partir d'aquest xantatge o d'aquesta situació difícil cal acceptar el que no faríem amb ningú. Aquesta, per exemple, és l'única empresa que cobra tots els mesos. Cada 30 dies cobra, perquè si no, no és viable. Això no passa en cap empresa que treballa per l'Ajuntament. Per a cap concessionària passa una cosa així. O sigui, el que ens hauríem de preocupar és com fer per poder tenir les mans lliures, tots, per actuar correctament, per mai posar en risc els puestos de treball ni el servei públic que cal donar, per no deixar-nos fer cap tipus de xantatge o de situació complicada per un problema que no és nostre. Mire, si vostè no pot... Oi que va poder cobrar el que no li corresponia? Perquè estem parlant d'unes liquidacions que hem pogut comprovar que han cobrat per serveis que no han prestat. O sigui, no és una cosa, una tonteria. No, hi ha algú que ha cobrat diners que no li corresponia. I l'ha cobrat i no ha tingut problema. Pues ara l'ha de retornar. Com ho farien amb qualsevol de nosaltres. Si nosaltres demà en Hisenda nos paguen de més i descobreixen que no s'han pagat de més, vindran i ens tornaran els diners. I les importarà molt poc la nostra situació. I això ho entenc qualsevol ciutadà perquè sap perfectament que aquestes coses passen. Miri, si és una empresa concessionària i no té capacitat per poder portar a terme la concessió que té, pues només un és per tots és que, miri, revisi el que està fent i que busquem una solució. Però jo no vull parlar de l'empresa perquè no m'interessa a mi. El que sí que me preocupa és com fem per a que aquest servei i els puestos de treball i tot això estem blindats, però que no es xantatgem. Perquè si no, a què estem? A on es porta tot això? Ah, llavors, perquè estem parlant de les liquidacions del 2015-2016 i la del 2017 i la del 2018, també faran el mateix? També no pagaran perquè no poden? Però veiem que l'han cobrat. Són molts milions d'euros. No hi ha dret. I nosaltres creiem que, mire, primer de tot està l'interès comú, abans que l'interès d'una empresa o l'interès d'un particular. Primer, l'interès comú i l'interès dels veïns. I el que interessa aquí és que aquests milions d'euros, que són molts milions d'euros, tornin a on han de tornar, que és a los abelians.
Anem al balanç d'aquest any de mandat de Marta Ferrés, al capdavant de l'Ajuntament. Quina valoració en fa des d'Esquerra Republicana?
Bàsicament, del primer any de mandat. No vull personalitzar ningú. D'un primer any de mandat, un mandat 2019-2023, aquest té tres característiques per nosaltres essencials o claus, no? La primera, s'ha constatat que ha tornat una vella forma de fer política, ha tornat. En un any ens han demostrat que el que coneixíem en el passat ha tornat. És el PSC de sempre, amb lideratges grisos, lideratges molt gris, amb incapacitat per posar-se d'acord amb aquell que pensa diferent. És que Republicana és la segona força d'aquesta ciutat. Té el suport de gairebé 20.000 vots. Com a mínim estaria bé intentar establir contactes, intentar establir acords en els grans temes de ciutat. I això fins ara no ha estat possible. Tot i els molts oferiments que hi ha des del començament de mandat. Amb un govern que és, ja l'hem dit nosaltres, s'ha constatat que és la sociovergència, per dir-lo en forma col·loquial, on Podemos i Junts són els 14 vots que el govern té i fixes, i que l'oposició llavors són la resta de partits. Per tant, aquí el que tenim és s'ha constatat que aquells que deien que amb la dreta no governarien, governen, cobren sous i col·loquen assessors, i tenim el que tenim, com està passant en altres llocs, el que està passant en Sabadell, que governen socialistes amb Junts, perquè governen de facto, perquè miri, avui hi ha una comissió que presideix la portaveu de Junts, tenen assessors en el govern, voten els pressupostos, voten les ordenances, és un govern de facto, no hi ha que amagar-ho, això, no passa res, és així, és la realitat. Això és el primer. Tenim aquesta situació que, a més, com volia dir, no només és en Sabadell, també passa a nivell del Consell Comarcal i també passa a nivell de la Diputació de Barcelona. Per tant, el tripartit que existeix a Sabadell és un tripartit Podemos, Junts, Socialistes. És així. Però com Podemos pinta molt poc, amb tot el respecte del món, pinta poc, perquè no porta al PSC cap a posicions de ruptura o cap a posicions d'esquerres, realment el que tenim consolidat és un model de ciutat sociovergent que nosaltres comprenderà no és el nostre model. I bueno, està molt bé que defensin el que pensen i nosaltres defensarem el que pensem. El segon aspecte que vull remarcar és que tenim una situació a producte d'aquesta quàdruple crisi complexa, un nou escenari davant de tots nosaltres, una crisi que és no només sanitària, sinó que és econòmica, social i ambiental. I això hauria de fer-nos veure, com ja hem demanat en repetides ocasions, que això no s'arregla ni con plans de xocs, ni con històries per intentar posar parxes. No. Aquí ho fem tots un pensament i una estratègia de ciutat i optem per grans transformacions a Sabadell o no se'n sortim. I no l'està dient tothom. O sigui, no és una cosa que a mi se m'ha ocorregut, és algo que lo diuen totes les grans ciutats del món, estan treballant en aquesta línia. I per això no cal tenir 14 regidors que votin a favor de tu plan. Has de tenir majoria social. I per tenir majoria social, és molt difícil pensar una majoria social on no estiguin d'acord els grans partits que tenen la gran representació dels ciutadans d'aquesta ciutat. I el tercer element, que no és menor, d'aquest mandat, d'aquest primer any de mandat, és que, com hem repetit fins a la saciedat, no hi ha hagut cap actuació rellevant o projecte a la ciutat per part del govern actual que no sigui obra del govern de transformació, que no vingui del mandat anterior. Cosa que és normal, cosa que és lògica, però que no es vol reconèixer. Per què? Perquè si es reconeix això, s'estaria dient algo que da por terra a una mentida que se va repetir moltes vegades. És que el mandat anterior ha estat molt fecundo en treball. Es van generar projectes com mai havien hagut en la ciutat, o com ho feia molts anys no havien hagut mai. I això es veu ara. No ha passat cap fet. Miri, ahir presentaven, o abans d'ahir, el Fem Ciutat. No, Fem Ciutat no, perdona, el Fem Barris. No han arribat, miri, modifiquen fins i tot, haurien de modificar una mica millor fins i tot les infografies. Són gairebé les mateixes, perquè és el mateix projecte, i és lògic, perquè estan són hereus del treball que ha fet el govern anterior. I això és dolent? No, és lo normal. Lo que és dolent és no dir-ho, és no tenir l'elegància, no tenir la honradesa intel·lectual d'explicar a la gent que no, esto no me lo he inventat jo, en realitat esto ve de los otros, sí, d'aquell que jo he defenestrat, d'aquell que jo he dit que no servien per res. Bueno, d'aquells ve aquest tema, per exemple. I li puc mencionar, des que hem començat el mandat, infinitat de qüestions importants, estic parlant de les qüestions importants, que venen del mandat anterior. Per tant, un mandat, resumeixo, un govern sociovergent amb lideratges grisos, dos, un mandat que on se constata la fecunditat del govern de transformació i la quantitat de projectes i els que encara queden per veure, i els que encara queden per veure, que nosaltres al començament de mandat vam tenir la idea de posar els grans projectes en la nostra pàgina web, perquè ja sabíem que això passaria, perquè després no poguessin vendre liebre por gato por liebre, no? Mm-hmm. Pues mire,
deixi'm que, li pregunti algunes coses sobre aquesta explicació que em feia ara, perquè deia, s'han intentat establir contactes des d'Esquerra i no s'han trobat contractes en grans temes de ciutat. Quins han estat els oferiments concrets que ha fet Esquerra al govern municipal?
Nosaltres del primer dia, quan vam anunciar que ens continuem com a grup, ja vam anunciar que volíem pactar els grans temes, i que els grans temes de ciutat nosaltres hi seríem. A nosotros ningú ha parlat de grans temes. Mira, ara per la crisi, vam oferir el pacte de Sant Roc. Volíem un pacte estratègic, no volíem un plan de xoc dissenyat per los tècnics. No, no, això, bueno, a més, volem un pla de ciutat. Ja no estem al maig del 2019, estem al juny del 2020 amb una pandèmia mundial, amb una situació de crisi que tindrem, que tothom està dient que serà molt bèstia, amb molta gent que està patint a la ciutat. Requereix d'aquesta taula, de tots els sectors i de tots els actors, no del govern parlant de forma unilateral amb cada actor i després a fer un document i a partir de... No, 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 és altra història el que nosaltres hem plantejat. Posar-nos d'acord en les grans opcions de ciutat i després ja elaborarem què projecte dona resposta a aquestes grans opcions. Però d'això jo no he tingut mai una resposta per part del govern.
En aquest sentit, deia que aquest pacte de Sant Roc ha d'abordar una estratègia de ciutat. Una estratègia de ciutat que per Esquerra Republicana passa per...
Bueno, nosaltres vam fer 182 propostes, que on queda bastant dibuixat el què, però és evident que ha de ser una estratègia que doni resposta a les quatre crisis que tenim per davant. La ciutat, davant de la situació sanitària que tenim, i continuarem patint, segons ens estan dient els estudiosos, No es pot projectar així. Fixe-se que ara, per poder tenir fins i tot la distància física, tenim problemes urbanístics greus per poder garantir distància física. Com es garanteix distància física en una ciutat que, de moment, prioritza en els seus carrers el cotxe i no el vianant? Això és un canvi molt potent de model de ciutat. És una altra història de ciutat. Però per això, per exemple, nosaltres tenim molt clar, de fa molts anys, que no calia una pandèmia perquè alguns tinguessin molt clar tot aquest tema ambiental i de model de ciutat, requereix d'un gran acord, de tots els actors, perquè tothom ha d'entendre que volem jugar i una gran majoria ha d'estar d'acord. Li he posat un exemple. Un exemple, per exemple, la crisi social. Oiga, de debò vostè vol construir encara una comissaria? Quan sap que tindrà un creixement elevadíssim de taxes d'atur i de pobresa amb infants i joves en risc d'exclusió? No seria més sensat pensar, per exemple, en seguir ampliant centres oberts o construir un alberg per donar resposta als problemes habitacionals que no tenim a vegades resposta dels serveis socials davant dels desnonaments? Això em refereixo a models de ciutat que són diferents. Llavors, això ha de sortir d'un pacte, d'un acord de tots els actors, no només dels grups municipals. I això és possible. I vam oferir-lo. I estic cansat d'oferir-ho. I no me cansaré, igualment continuaré, perquè crec que és el millor per Sabadell. Que és el que hauria de fer que m'ocupa el rol d'alcalde. Intentar trobar els grans acords. No és normal que en una pandèmia com aquesta aquell que ocupa el rol d'alcalde no s'hagi trobat personalment amb aquell que representa el major partit de l'oposició. No. No és normal ni silenciar l'oposició, ni espantar-la, ni intentar que no opini. No, no és normal, ni ninguniar-la. Lo normal en democràcies madures i consolidades és que es parli. I sobretot aquells que tenen la responsabilitat de governar són els que tenen la primera responsabilitat de tenir la iniciativa. Perquè si l'altre s'està oferint, bueno, s'oferirà, però si l'altre no respon, no hi ha manera.
Li volia preguntar també, senyor Fernández, l'homenatge popular que s'està preparant per recordar les víctimes del coronavirus, també les persones que han mort durant aquesta pandèmia i que no s'han pogut acomiadar, i també els professionals sanitaris, què en pensa de com l'està articulant l'Ajuntament?
En primer lloc, l'homenatge, com vostè ha dit, lo està articulant l'Ajuntament, que l'Ajuntament som tots. Jo aquí vull fer una matisació. Moltes vegades confon Ajuntament amb govern. Són dos conceptes diferents. Aquest homenatge s'està treballant i s'ha treballat sobre idees que han portat el govern i també algun grup d'oposició, i s'ha arribat a un consens, de model d'homenatge. O s'estava treballant en base a un consens. Encara no tinc la versió final. Però les grans línies que vam a parlar, nosaltres estem d'acord. Seria durant tota una jornada, en algun moment puntual per a la part, diguem, central, amb molt respecte, on no hi hagi protagonismes fora de lloc de polítics que no corresponen, on hi hagi molt respecte, però molt respecte, perquè el que no es pot fer és que ningú pensi que aquí es vol jugar amb la gent que ha mort o amb situacions que són dramàtiques per a moltes famílies de la nostra ciutat. Aquí el que hem de fer és, sobretot, cuidar molt de ser molt, molt respetuosos entre tots. I crec que tots, estic convençut, perquè així ho han dit tots els portaveus, tots estem en la mateixa línia, i l'homenatge que s'està planificant, diguem que té... Pot ser que encara quedi algun fleco per acordar i algun punt, si algú podrà dir, bueno, sí, millor el Parc Taulí o millor el Parc Catalunya o millor... Bueno, podem discutir sobre coses que no són en definitiva la essència de l'acte. Però tal com s'ha plantejat fins ara, perquè encara no tinc la proposta escrita, però fins al que hem parlat, nosaltres lo veiem bé, perquè s'han incorporat aspectes que per nosaltres eren fonamentals, fins i tot per participar en una història d'aquest tipus. Sí?
Li volia preguntar també, perquè quan entrevistàvem a l'alcaldessa Marta Farrés el dilluns, just el dia que feia un any de la investidura, deia que una de les coses que s'havia après de la crisi del coronavirus era la importància d'invertir en salut, no? Deia, especialment de reivindicar que el Vallès, Sabadell, és un territori que necessita inversió en salut, i ho abordaven dos aspectes, tant en el cas del Taulí com en el cas dels centres d'atenció primària. És un cavall de batalla també per Esquerra, que pot traslladar també, per exemple, a la conselleria?
Sí, però no només a la conselleria, perquè aquí és quan a vegades no fem trampes entre tots. U, que tenim que tenir més recursos per salut, només una persona que no està en sus cabals pot dir el contrari. Això ho tenim tot clar. Aquí tenim acords. Però on venen aquests recursos? D'on venen en primera línia? Com ja l'he ofert també a l'alcaldessa i no m'ha contestat. Anem a Madrid a parlar amb sanitat. Necessitem més recursos. Mira, tenim la sort que ara governa tu partida ja i el de tu sòcia. Parlem amb ells. La Generalitat necessita els recursos que no li dona l'Estat.
Però les competències de salut són de la Generalitat, no?
No, perquè aquí té la trampa. Quan hi ha un espoli de 16.000 milions d'euros, quan no se donen els recursos que nos tocarien, la Generalitat ha de, amb el que té, gestionar. Llavors, vostè està demanant a algú que no té més recursos, perquè hi ha un altre que está por sobre d'aquell que no se los dona, que és el que realmente le acheta de los la acheta de los diners, le está demandant al que no té tota la capacitat de decisió. Què podem fer amb la Generalitat? Home, clar, posar-nos d'acord en coses com la que nos van posar d'acord. Por ejemplo, en la construcció de las dos plantes del Taulí. Mire que bé, ara ningú se recorda. Mire que me va a insultar gent, por las dos plantes que vam construir. Aquestes dos plantes són les que estan ara a les UCIs, que van donar cobertura dignament a tots els ciutadans que malauradament van tenir que anar a ingressar-se per Covid-19 durant aquesta crisi. Gràcies a Déu que teníem aquestes dues plantes. Gràcies a Déu. Pues aquestes coses són les que podem fer. O el CAP de Canyón, o com reforçar la primària. Tot això ho podem. Però sempre estem parlant de los recursos que tenim com a país. Però perquè hi ha més recursos, hay que anar a parlar amb aquell que realment està fent el repartiment. La trampa, el que a mi no m'agrada de algunos discursos es només en centro en la Generalitat y al otro, que es el que té la veritable responsabilitat, no le dic res. No, això no és just. A la Generalitat li hem de dir, por descomptat, clar que sí, però també a l'Estat, perquè si no li diem a l'Estat, nos estem fent trampes, no estem dient la veritat.
Senyor Gabriel Fernández, gràcies per haver-nos atès avui al portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament. Que tingui un molt bon dia i que es millori de les angines.
Gràcies, espero que hagi sortit bé. I
sí, l'hem sentit bé.
Que me perdonin els oients, però que realment em fan mal.
Que es millori, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, Mireia. Gràcies,
adéu. Sí. El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.